Bon dia, són les 9 i quart, un quart de 10 exactament del matí d'aquest dimecres 16 de març de 2022. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia, avui només en versió radiofònica per als oients de la 91.5 de la FM. Repassarem, com cada dimecres, l'actualitat de Sant Cugat amb un representant polític de cada partit polític del ple municipal actual, tot i que també farem alguna repassada o alguna pinzellada nacional, com amb el primer tema d'avui. Saludem, per tant, a qui ens acompanya avui. Per un costat, Joan Puigdomènec, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
També tenim a Esther Madrona, regidora d'Esquerra Republicana. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui he entrat amb mal peu, ja ho esteu veient. Francesc Aguilar, secretari de Política Municipal del Partit dels Socialistes. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sergio Blázquez, regidor de Ciutadans, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I ara sí, Marco Simarro, regidor de la CUP, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com us deia, avui començarem amb un tema que és tan local com nacional, per entendre'ns, eh? És la vaga d'educació, ens toca, perquè diguem, també s'està fent vaga a Sant Cugat, òbviament, però s'està fent vaga a tota Catalunya sencera. La gran majoria de sindicats, per no dir tots els sindicats del sector educatiu i els generals, han convocat una vaga de 5 dies per mostrar el seu desacord amb la Conselleria d'Educació per diferents motius, entre els quals la imposició de certes decisions de manera unilateral. El darrer exemple ha sigut l'avançament de l'inici de curs una setmana, recordem, a partir del setembre que ve, a partir del curs 2022-2023, a l'escola començarà el 5 de setembre i a l'institut començarà el 7 de setembre, una setmana abans del que és habitual. Però també hi ha molts pares que no acaben d'entendre els motius de la vaga, ho centren tot en aquest tema del calendari, tot i que tant els sindicats com els professors estan ampliant el focus i diuen no només és això ha sigut l'espurna. Per tant, doncs, obrim el debat. Com ho veieu vosaltres, cadascun des del vostre punt de vista? Comencem amb en Joan Puigdomènec. Com veus aquesta vaga de l'educació?
Bé, jo diria que d'aquest temps, d'aquests 2 anys que hem passat i tal, jo crec que la nostra societat, la societat catalana, i suposo que fins i tot la podríem ampliar, sí que hem arribat a un consens de que hi ha 2 grups de professionals que necessitaven ser, diguéssim, tractats, ser, diguéssim, repensats d'alguna manera. Un són l'àmbit del que és la salut, evidentment, els treballadors de la salut doncs, necessiten ser, d'alguna forma, mirats, sabíem quines són les seves condicions en les quals fan el seu treball, i l'altra és la de l'ensenyament. Estem en aquest moment en el qual, d'alguna forma, els professionals de l'àmbit de l'ensenyament doncs, plantegen coses que, evidentment, fins i tot porten un cert temps en la motxilla que porten, diguem-ne, no? El tema de l'avançament, que s'hi ha fet molt esment i tal, com bé has dit, no és l'únic. Però jo vull cridar l'atenció de que per la gent que treballa en l'ensenyament, aquest avançament té una certa dificultat. La meva dona ha estat durant molts anys professora d'institut. I què és el que passa en aquestes primeres setmanes de setembre? En aquestes primeres setmanes de setembre el que hi ha és la incorporació de multitud de professors que s'incorporen de nou a l'institut, en aquest cas, la planificació absolutament de tot el curs i, per tant, això necessita un temps de reflexió dels equips docents i de coordinació que fa que, diguem-ne, necessiten que els estudiants s'incorporin doncs, amb aquest petit lapse de temps, que reduir-lo va en detriment segurament del funcionament de la resta del curs. Però bé, com bé has dit, doncs hi ha moltes coses doncs, que venen planejant en el tema de l'ensenyament, públic. Doncs, per exemple, reivindiquen que el percentatge del PIB que s'ha d'incorporar en l'ensenyament doncs, hauria de posar-se uns estàndards més europeus, que no es tanquessin grups d'ensenyament públic. Hi ha un tema que em sembla que s'ha resolt ja, perquè també hem de dir, em sembla, he sentit algun un portaveu d'un dels sindicats que deia que la conversió, hi havia fins ara uns contractes que eren per terços de jornada, que ja s'han canviat a mitges jornades. Terços de jornada vol dir realment uns ingressos molt, molt baixos, no? Però, per exemple, hi ha altres coses com l'equiparació salarial, fins i tot dels professors de formació professional a la resta de professors, em sembla raonable aquest. I tot el tema de que l'estabilització de tota aquesta gran quantitat de mestres que durant la pandèmia s'han incorporat, perquè així ho necessitàvem, bé, doncs es tractaria una mica d'aprofitar aquesta necessitat que ha sigut puntual, doncs per estabilitzar-la i per fer un ensenyament més de qualitat i tal. Per tant, més enllà de totes aquelles coses, doncs bé, d'alguna forma jo crec que fins i tot els pares de l'ensenyament i tal entenen que hi ha una sèrie d'obligacions o una sèrie de mancances en aquest col·lectiu professional que ha de ser tractat. Ha de ser tractat no vol dir que s'hagi de resoldre tal qual es plantegin, però d'alguna forma ha de ser tractat i veure si amb un cert calendari, encara que no sigui immediatament, se li pot donar una solució.
Molt bé, Joan. Moltes gràcies. Esther, per part d'Esquerra.
Sí, m'agafo en aquestes últimes paraules que deia el Joan, amb aquesta última reflexió que ell també feia, que girava una mica entorn a aquesta voluntat del govern de la Generalitat, que ja hi ha algunes coses que ja ha començat a treballar i que, evidentment, les vagues, per sort, encara arriben a funcionar en certa manera i algunes de les reivindicacions que estan perseguint els mestres aquests dies de vaga, doncs estic convençuda que arribaran a bon port. A mi m'agradaria una reflexió que va una miqueta més enllà, que, o sigui, sense intentar entrar en alguns dels temes concrets que evidentment els mestres estan reivindicant aquests dies, que és una mica el que per mi és el sentit global d'aquesta proposta i de tots aquests canvis, no? Crec que no podem parlar només d'un moviment de calendari, em sembla massa banal parlar només d'un moviment de calendari en tot el que jo crec que està sortint a la llum i els mestres estan posant al carrer o sobre la taula aquests dies, no? Per mi, això va molt més enllà. Estem parlant de posar realment els infants i les famílies al centre, que molt sovint, i aquí m'incloc, com a administració, com a polítics, ens omplim la boca parlant d'aquests conceptes, no? De conciliació, d'anem a posar les persones al centre, anem a posar els infants al centre. Molt segurament el que estem intentant fer amb aquesta nova proposta és justament això, aconseguir que els infants puguin anar a l'escola amb unes certes garanties, entenent que l'educació i en concret l'escola pública, i deixem que aquí també faci una forta defensa a l'escola pública i al model d'ensenyament públic que tenim a Catalunya, que crec que és meravellós i que molt segurament en els últims mesos estava una mica tocat o com a mínim una mica amenaçant, no? Poder tenir aquests espais de reflexió, poder tenir aquesta, com a mínim, voluntat de fer mitja volta en aquelles coses que són necessàries, crec que és del tot imprescindible. Clar, jo crec que aquí és inevitable, però estem posant el focus en els mestres, que evidentment són dos dels principals afectats en totes aquestes noves propostes, d'una banda, afectació en els mestres, en els equips docents, i d'altra banda, afectació en les famílies. Jo si em poso en la pell dels mestres, evidentment, hi ha moltes de les coses que comparteixo, com aquesta reducció de les ràtios, com tota aquesta feina també es està fent molt, molt bona, en el meu entendre, d'aconseguir la gratuïtat, aquest P2, no? En aquest, em sembla que es diu infantil 2 o una cosa així, el P2 i P3 ja no, ja no existeixen, però sí que treballar una mica cada vegada més pel pro de la gratuïtat de l'educació pública quan encara no és obligatòria, evidentment reduït també la ràtio, tot això fent també un treball per eliminar o per intentar reduir al màxim possible aquesta segregació escolar. No, evidentment, totes aquestes lluites, molt segurament les comparteixo amb els mestres, però crec que també puc arribar a compartir amb les famílies, obro parèntesis, no tinc fills, per tant, també és una mica parlar sense massa coneixement de la causa, com tampoc no soc mestre, però és una tertúlia, per tant, aquí també hem vingut una mica a donar opinions des del punt de vista 100% personal. Clar, jo em poso en la pell de les famílies I potser sí que és un avantatge per les famílies entrant en concret en aquesta modificació del calendari, no? Bé, no sé, crec que hi ha moltes coses que molt segurament s'haguessin pogut fer d'una forma diferent. Jo tampoc no he vingut aquí a justificar ni res ni ningú, però sí que crec que el fons d'aquesta proposta, tots aquests canvis, persegueixen un objectiu que per mi és tan ampli com necessari, que és realment posar els infants i l'educació al centre i, evidentment, millorar la qualitat de vida, no només de les famílies, sinó també dels equips docents en la mesura del possible. I després ja tornaré a intervenir, suposo.
Molt bé, gràcies, Esther. Francesc Aguilar, per part de socialistes.
Bé, jo crec que bueno, els dies que han agafat de vaga, no, que en concret són 5, doncs, explica doncs, que és una vaga important en el sector educatiu. També, evidentment, doncs, respectem el dret de vaga dels mestres i els professors. Creiem doncs, que és un dret aconseguit fa molts anys i, per tant, doncs, endavant a que doncs, expliquin doncs, el seu malestar davant d'aquest posicionament que ha tret doncs, el Departament d'Educació. El que demanem també doncs, al conseller és que bueno, escolti doncs, els mestres i professors les seves demandes. Creiem doncs, que seria important doncs, arribar a un acord entre tots els agents implicats, més que res doncs, perquè és important doncs, almenys escoltar doncs, els professionals del sector educatiu, que són els que treballen dia a dia amb els infants i saben perfectament doncs, quins problemes tenen en el seu dia a dia a les aules. I, per tant, jo crec que aquí s'han parlat de diversos temes, no? Com el tema de l'avançament del calendari, com el tema de les ràtios, és a dir, hi ha problemes doncs, que portem anys arrossegant que sembla doncs, que costin de desencallar. No? Crec que és important doncs, aquesta vaga doncs, per fer reflexionar a tots els partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya per tal doncs, de buscar doncs, algun acord, un acord al màxim unànime possible amb l'objectiu doncs, de treballar per solucionar doncs, tots aquests problemes abans comentats. No? L'educació és un món que afecta moltes persones, no només els mestres, professors i els alumnes, no? Sinó també els seus pares i mares, i per tant doncs, un canvi en l'educació també afecta en el dia a dia de molta gent. No? I per tant, aquests petits canvis doncs, hem de veure com s'encaixen en el dia a dia de moltes persones. No? Per tant, doncs, el nostre posicionament és molt clar. No? És evident doncs, que, no, que aquesta proposta del conseller Cambray no ha tingut el consens suficient per part tant de sindicats com de professors i, per tant, doncs, el que volem és que es senti a negociar i trobar algun acord que satisfaci una mica també als professors i als mestres. No? I nosaltres, per nosaltres l'educació doncs, és un pilar bàsic del nostre sistema públic i creiem doncs, que cal un gran pacte doncs, per l'educació dels partits polítics, com parlava, i no un canvi de cada conseller o consellera nova que arribi, doncs, faci un canvi, tingui els professors i mestres en contra i no avancem. No? És a dir, cal que tots els partits polítics doncs, fem doncs, un gran pacte per l'educació i busquem doncs, tot allò que no funciona, intentar almenys que funcioni millor i així doncs, garantir doncs, que l'educació pública sigui de la millor qualitat possible.
Molt bé. Gràcies, Francesc. Sergio Blázquez, que em sembla que dels que estem aquí ets l'altre que té nens en edat escolar i tenim aquesta setmaneta, diríem, sobre la taula.
Sí, correcto. Yo tengo, bueno, yo creo que sí empatizo un poco, lo puedo ver desde los dos puntos de vista. A ver, primero hay que contextualizar, ¿no? Y como han dicho antes, pues mis compañeros de consistorio, hay seguramente efectivamente dos grupos, uno que es el de los sanitarios, ¿no? Que ha estado en primera fila durante la pandemia estos dos años. Pero luego también nos tenemos que poner en la piel de los profesores. Yo creo que todos lo hemos pasado hasta cierto punto mal y nos hemos tenido un poco que acostumbrar, ¿no? A estos, en fin, a estos grupos que se cerraban, etcétera. Y por lo tanto, en fin, quien tiene un hijo o dos o los que sea, pues ha tenido que adaptar a esas circunstancias. Ahora imaginemos, entre comillas, metafóricamente, que uno de estos profesores tiene 25 hijos, ¿no? Que son un poco los 25 alumnos. Y se ha tenido que adecuar un poco a las circunstancias de cada uno, a ver cómo se podía hacer el seguimiento. En fin, había algunos que podían ir de manera presencial, otros que no. Por lo tanto, digamos, ha sido realmente bastante caótico y han tenido que hacer un juego de equilibrios bastante difícil, ¿no? Y han tenido que poner mucho de su parte para que este tiempo de pandemia no sea un tiempo perdido, ¿no? Y por lo tanto hay que agradecer ese esfuerzo y seguramente ahí radica un poco cierto cansancio, ¿no? Y cierta frustración y cierta sensación de que ahora la administración pues no lo está reconociendo o les está tratando mal. Por lo tanto, en esta negociación yo respeto el derecho a la huelga de estos profesores y evidentemente la entiendo. Y al final también se trata de poner los medios encima de la mesa, los medios económicos. Es decir, por ejemplo, si nos retrotraemos a la LOCSE y a lo que suponía en cuanto al avance de los que estudiamos la EGB, ¿no? Y solamente era obligatorio hasta los 14 años. Bien, la LOCSE es una gran ley, era una gran ley en su día, pero al final, ¿qué pasaba? Pues que no se dotaba presupuestariamente, ¿no? Y cuando se hacen grandes leyes, pero no se dotan presupuestariamente, pueden llegar a ser un fiasco, ¿no? Y eso es un poco, a veces, digamos, lo que sucede. Por lo tanto, yo creo que sí que hay un cierto consenso entre los padres y creo que la sociedad de que tener más de 2 meses y medio de vacaciones en verano no es coherente. La mayoría de modelos educativos que tenemos en países en el resto de Europa no lo hacen así, ¿no? Hacen un mayor reparto. Por lo tanto, yo creo que sí que es positivo este avance, pero este avance, digamos, de ninguna manera tendría que recaer este peso o estas circunstancias en una pérdida de las condiciones laborales de los profesores. Es decir, se necesitan más profesores seguramente para poder hacer estos, en fin, digamos que no se tengan que hacer más horas, para que se puedan hacer los refuerzos que haya que haber, en fin, digamos, hacer una dotación presupuestaria acorde a que esto no sea traumático y a que no haya ningún tipo de perdedor. Es decir, al final tenemos que ganar tanto las familias, los padres, los alumnos, en definitiva, pero también el colectivo de profesores se tienen que atender sus reivindicaciones, ya sean salariales o ya sea de una mayor, en fin, de que puedan tener mayores medios para desarrollar su labor, ¿no? Y por lo tanto yo respeto, entiendo gran parte de lo que dicen los profesores en esta huelga, pero creo, digamos, que también se tendría que poder avanzar el calendario escolar, pero sin que haya perdedores y atendiendo las muchas necesidades que además del calendario han puesto encima de la mesa el colectivo de los profesores.
Vale, moltes gràcies, Sergio. I Marco, de la CUP.
Sí, bé, jo insistia en coses, en elements que crec que s'han dit. El tema no és tant de calendari, tenir menys vacances. Sap greu perquè, al final, quan hi ha un conflicte polític, no?, sobre la taula, sobre l'escena, en aquest cas, de la comunitat educativa, però com a molts altres, no?, tendim a veure doncs, moltes manipulacions o argumentaris molt tendenciosos per totes les parts, no? Però al final sap greu perquè el fons de la qüestió són molts elements que ja han sortit aquí, no? No és una qüestió de si comença l'1 o més tard. Els professors ja treballen des de l'1 de setembre, és a dir, no s'estan queixant per no tenir més vacances, sinó perquè la gran majoria d'ells ja hi són als centres des de principis de setembre preparant el curs. Estan, la gran majoria d'ells, fins a finals de juliol, fent el tancament de curs, no? Llavors, aquí jo no posaria l'accent en això. No és una qüestió tant de calendari o no, perquè després parlem de que es pretenen fer uns bons tancaments de curs, es pretenen fer unes bones preparacions dels cursos que venen i, per exemple, l'altíssim percentatge que tenim d'interinatge no fomenta de cap de les maneres aquest tancament i preparació del curs següent. Hi ha una mobilitat brutal de docents entre centres que et genera una manca d'estabilitat en els equips pedagògics. Per tant, no podem fer un canvi de calendari si no generem estabilització en la plantilla de professorat, no? Llavors, això són coses que estan darrere, no?, d'aquestes queixes amb la qüestió del calendari, per exemple, no? Jo sí que crec que hi ha hagut una mancança clara de formes, de negociació, no? O sigui, on ha quedat doncs, el Consell Escolar de Catalunya o els diferents sindicats a l'hora de parlar aquests canvis. I llavors, segurament el tema del calendari és la gota que vessa el got per motivar els docents d'anar a la vaga, amb la que en termes generals doncs, nosaltres estem d'acord. Jo crec que hi ha altres temes a nivell educatiu que s'han de resoldre. Tots ells van de la mà dels recursos, d'altres potser són més polítics, però al final jo entenc que una vaga en aquest sentit, independentment de que hagi esclatat, no, per aquest tema o per un altre, doncs és una vaga que el que té al fons és la millora del sistema educatiu, no, que garanteixi doncs, una educació pública, gratuïta, de qualitat per tothom. Que també entenc que sumen reivindicacions com la defensa del català a l'escola, no? Rebutjant la imposició del 25% de castellà, no? Llavors obrir un debat també al voltant d'això, no? Com pretenem continuar amb el català com a llengua vehiculadora, veient que va perdent percentatge d'ús, inclús de coneixement en moltes zones. Això és un debat que també doncs, hauria d'estar sobre la taula, com deia, el tema d'acabar amb l'interinatge, no? I estabilitzar els equips, ja s'ha dit en la tertúlia, però insistir-ho, no? També, perquè des de la vaga reivindica doncs, recuperar aquest mínim d'inversió del 6% en el PIB i revertir, no? Totes les retallades que hem anat viscut. L'únic que hem vist en aquests sistemes que ens hem dotat, no? Públic, sigui el de sanitat, que també s'ha comentat, i educació, són retallades, no han sigut augment de recursos. Per tant, jo crec que la vaga agafa molt més sentit també amb aquesta qüestió. I tenir més recursos serveix per baixar ràtios, i per augmentar personal, és a dir, tota una sèrie de coses que jo entenc que justifiquen àmpliament aquesta vaga i bueno, per mi i per nosaltres diguem, té tot el suport i tant de bo serveixi no, per avançar en aquesta direcció.
Gràcies, Marco. Sobre això que deies del 25%, hi ha un sisè dia de vaga, que és el 23 de març, que està enmig d'aquests 5 dies de vaga, que és pel motiu del 25, per protestar per la imposició del 25% de castellà, i a la qual no donen suport tots els sindicats que sí que donen els altres 5. Vale? Puc posar-ho una mica en context, és a dir, aquest concepte sí que hi és dins d'aquests dies de vaga, però no dins dels 5, sinó dins d'un pack de 6, i seria el 23 de març. M'ha demanat la paraula l'Ester i després el Joan. Endavant.
Sí, perdó, no trobava ara el botonet del micròfon. Bé, jo vull dir una cosa que potser em surt una miqueta del tema concret de la vaga i de tots aquests temes com molt específics que estem parlant ara i com deia abans, eh? M'agradaria poder aprofitar aquesta oportunitat que els equips docents surten al carrer per fer una bona reflexió sobre què és l'escola, no? Quin és el model escolar que volem al nostre país, no? Més enllà de calendaris, més enllà de com esmentava ara el Marco, també, d'aquest interinatge, més enllà d'aquesta reducció de ràtios, més enllà de totes aquestes coses que tenim com molt clares, que és el que ara mateix estem parlant i surt a les portades dels diaris, potser és un bon moment també per pensar què significa l'escola en la nostra societat, no? Si expliquem que, evidentment, és el pal de paller de l'educació dels infants de la ciutat. Si expliquem que, no, si li donem tanta importància a l'escola, doncs potser ha arribat el moment també de parlar d'altres coses relacionades amb aquest concepte d'escola que traspuen de les aules, no? Què passa amb l'abans de l'escola i el després de l'escola? Què passa amb els equipaments escolars com a tal? Són uns equipaments que tenen tots els pobles i totes les ciutats i que estic convençuda que a partir d'una certa hora de la tarda l'activitat, no vull dir que desaparegui del tot, però estic convençudíssima que baixa molt de ritme, no? Podem pensar en les escoles també com un centre de referència per les ciutats, no només pels infants, sinó també per les famílies, no? Potser també seria un bon moment aprofitar ara que s'hi està parlant molt i que sembla que per sort, tothom està començant a tenir una opinió sobre què és l'escola, com ha de funcionar i sobretot també quin ha de ser el paper dels mestres en aquest pal de paller tan fonamental pel nostre desenvolupament com a persones, doncs crec que és un bon moment també com per pensar en aquest concepte d'escola en un sentit més ampli. En quin punt també entra aquest famós concepte del lleure educatiu, si pot entrar dins de les escoles o no, què passa amb aquesta educació artística, què passa, no? Totes aquestes coses que molt segurament s'han anat parlant i que potser és un bon moment per... Vull dir, que ara no estic cridant a una altra vaga, eh? O sigui, no, tampoc no d'això, eh? Però sí que, bueno, que igual de forma implícita m'agradaria fins i tot que tota la ciutadania comencés a reflexionar també sobre aquests conceptes. Ja he dit que potser m'anava una mica del tema de vaga com a tal, però és que si no ho deia explotava per dins.
Molt bé. Gràcies, Esther. Joan i després el Sergio.
Sí, jo per començar el que voldria agrair, estic molt d'acord amb l'exposició que ha fet el Marco sobre el treball dels professionals abans de començar les classes del setembre i durant el mes de juliol. O sigui, no són mesos de vacances, són mesos de treball, el que passa que és un altre tipus de treball. Això és important. I un altre aspecte, Sergio, una mica per entrar en tertúlia, sobre el tema del calendari escolar, però no vist des del professorat, sinó vist des de l'alumnat, no? Aquesta cosa que, diem, de 2 mesos i mig de vacances i tal. Bé, jo el que voldria dir és, primerament, quan ens emmirallem en altres països, hem de tindre en compte certes circumstàncies. Per exemple, jo vaig estar un estiu treballant a Hamburg, a dalt de tot d'Alemanya, i vaig quedar impressionat que, em sembla que eren els primers dies d'agost, començaven les classes. Primers dies d'agost, clar, dir això. Però, clar, allà es donen unes circumstàncies, fins i tot climàtiques, que permeten que els estudiants, que els alumnes, en una classe puguin centrar la seva atenció en el que s'està explicant i tal. Aquí hem de tindre present, o ens hem de comparar, o hem de mirar models que facin referència, diguem-ne, a quines són les nostres circumstàncies. En ple juliol, no m'imagino, per exemple, en ple juliol, que una classe, per exemple, de primària, pugui estar, diguéssim, en plen funcionament i atenció de l'alumnat. Bueno, ens hem de cenyir una mica en el lloc on estem i fins i tot en la zona climàtica en la qual estem. No sé, jo m'imagino que, diguem-ne, que el calendari escolar per part de l'alumnat l'hauríem de comparar no amb els països nòrdics, que sempre hi estem donant voltes cap allà, sinó, no sé, per exemple, amb Itàlia, amb Grècia, més o menys en aquests països en els quals les circumstàncies poden ser comparables. Bé, Sergio, això era una mica per veure si te'n sents, si aquí hi ha mucha guerra,
Doncs vinga, Sergio, encén-te, endavant.
Sí, no, a ver, la verdad es que es interesante, ¿eh? Yo había visto algún documental, un poco, digamos, de la climatología, y hay en algunas zonas de Siberia donde los niños van a clase con menos 20 bajo cero, menos 30 bajo cero, y cuando creo que superaban 40 bajo cero, a partir de ese momento ya no iban a clase. No, o sea que esto es todo un mundo, ¿verdad? Quiero decir, bueno, yo creo que al final seguramente si queremos hacer en determinadas circunstancias, queremos hacer clase, porque esto, digamos, el cambio climático, o por lo menos lo que está sucediendo en los últimos años, es que a veces nos estamos encontrando con casuísticas de que en junio hay grupos o escuelas que nos dicen que necesitan ventiladores, etcétera, ¿no? Porque ahí nos puede venir tranquilamente una ola de calor, ¿no? Y por lo tanto, volviendo un poco al redil que había mencionado en mi primera intervención de lo que son los medios, bueno, pues al final, digamos, yo creo que todo el mundo no es cuestión de estar sudando y de que le den hipotimias ni a alumnos ni a profesores, sino de que tengamos las condiciones, yo creo, dignas para poder dar clase durante, no sé, me lo invento, todo junio o la primera semana de septiembre en este caso, ¿no? Pero pues ponía esa circunstancia, ¿no?, de cómo vemos un poco a lo que estamos acostumbrados, porque efectivamente en algunas zonas de Siberia pues sucede eso, ¿no? Con 30 grados bajo cero van a clase, y a partir de 40 pues se quedan en caso, estoy hablando un poco, digamos, de una zona absolutamente aislada, etcétera. Y luego en cuanto a lo que ha comentado Marcos Simarro del 25%, bueno, yo aquí discrepo, pero a ver, lo quisiera hacer con mucha serenidad, mucha. Yo creo que aquí lo que tenemos que abordar es un debate absolutamente, en primer lugar, pedagógico, porque entiendo que muchas veces por parte de muchos partidos, etcétera, o a veces incluso de todos, bueno, no se ha abordado de manera pedagógica, ¿no? Bien, no sé, yo hay un informe que es el de política lingüística que publica la Conselleria, en este caso, digamos, correspondiente de la Generalitat de Cataluña, que dice que, bueno, leo un poco textual, dice, al 94% de la població de Catalunya entén el català, al 81,2% el sap parlar, al 85,5% el sap llegir i al 65,3% el sap escriure. Des del 2013 creixen els percentatges de coneixement del català. Este és l'informe de política lingüística que elabora la pròpia Generalitat. Bien, quería poner esto un poco encima de la mesa, porque muchas veces se pone, digamos, en tela de juicio, digamos, el hecho de que este 25% pueda atentar para el conocimiento del catalán desde Ciutadans, y yo creo que, sinceramente, y sobre todo, digamos, yo ahora que estoy hablando para ello, yo creo que lo que tenemos que intentar es siempre que nuestros alumnos consigan la excelencia máxima, pues tanto en catalán, pues estamos en Cataluña, y evidentemente, digamos, en castellano, y que también consigan esa excelencia. Y creo que el 25% no lo pone en riesgo. También hay determinados temas tabús que nunca se han llegado a tratar, te lo dicen a veces profesores, digamos, un poco a escondidas, ¿no? Porque si no, a veces es un tema que a veces está politizado y queda mal. Bueno, seguramente no será la misma realidad, pues un niño, según, no sé, no quiero decir, de la corona o el cinturón de lo que es Barcelona, con un niño, digamos, del Berguedá, pues seguramente no será lo mismo. Y por lo tanto, yo creo que estoy a favor de ese 25%, pero bueno, creo que sobre todo, y algún día habrá que poner encima de la mesa un debate pedagógico al respecto y con pruebas homologables, etcétera, y que se salga un poco de lo que es la política. Y recogiendo un poco lo que decía Francesc Aguilà, este debate pedagógico, que yo creo que es el que hay que poner en la mesa y es el que tiene que hacer que se tomen las decisiones, esto no puede ser ahora sí, ahora no, ahora un 25, ahora no. Tenemos que hacer un pacto para la educación que sirva por lo menos para una generación y poner los medios, y que también sepan un poco los profesores, bueno, a qué atenerse y qué es lo que se persigue al fin y al cabo y a dónde queremos caminar todos.
Molt bé. Gràcies, Sergio i Marco. Si no us fa res, tancarem aquest tema i així obrirem al segon. Endavant, Marco.
Avui estem allargant el primer tema, eh?
Bé, està bé, està bé. No, si hi ha debat, hi ha debat. Endavant.
No, jo això del tema... Jo podria estar d'acord en que cal un debat més profund i potser més serè sobre la qüestió lingüística i cap a on ens porta. Però, clar, jo potser ho dic des d'una banda... on, que no és la teva, Sergio, no? Estic d'acord de parlar-ne i ser sincers. Jo fins i tot tinc els meus dubtes sobre si la immersió lingüística, tal com va ser creada i entesa en el seu moment, té una lògica d'aplicació com a política lingüística o per habilitar el català com a llengua vehicular a dia d'avui amb la configuració sociodemogràfica que podem tenir, que és variant, però que ha canviat molt respecte al principi, no? O sigui, jo això podria posar...
No te corto, Marco, totalmente de acuerdo. Es que seguramente, digamos, una política, en este sentido, que nació en los años 80, pues han pasado 40 años, seguramente se podría...
A mi el que fa patir, en termes d'ús del català, és que els percentatges de la tendència a l'ús, els percentatges d'ús del català, de l'ús social de la llengua, sí que està en una tendència... a la baixa. I això té components segurament sociodemogràfics i d'altra índole, no? I això crec que és el que em preocupa i el que em preocupa també és on surt aquest 25%. A mi em fa l'efecte que surt més d'una política de tribunals que no d'una política lingüística ben treballada i ben conceptualitzada. I això és el que crec que és un problema, perquè no sé si atentarà més o menys, però tenim una problemàtica amb el decreixement de l'ús social del català, i això per una llengua realment a llarg plaç, perquè són coses que succeeixen a llarg plaç i quan d'aquí uns anys estigui passant encara més greu, doncs serà més difícil revertir, no?, aquesta tendència que hauríem de tenir a l'alça de l'ús social de català. Jo crec que és des d'aquí, des d'on jo o nosaltres ho pensem, i sobretot d'on surt aquest 25%. D'una necessitat real? No coneix la gent el castellà? A Catalunya és un absurd, perquè això no és veritat. Llavors, a mi em fa pensar que surt més d'això, de la política de tribunals, que no d'un debat doncs serè o més pedagògic al voltant de la qüestió. Vaja.
Molt bé. Doncs, Joan, un apunt molt curtet i canviarem de tema.
El Sergio diu que, diguéssim, ens ha llegit tota una sèrie de xifres i diu, home, déu-n'hi-do que el 80%, què vol dir? Que el 80% o no sé, el 90% coneixi el català. Ha de ser el 100%, no? Bueno, de conèixer, ja no diré d'expressar-se, diguem-ne, eh? Però bueno. I llavors, una altra cosa que em fa referència quan parlem del 25%, tant de bo, solament el 25% de les sentències judicials que es fan a Catalunya fossin en castellà. És que, esclar, estem parlant de l'ensenyament i de l'ús del català. Bueno, hi ha molts nínxols dintre de Catalunya en el qual... hi ha un nivell escandalós de l'ús de l'idioma.
Molt bé, moltíssimes gràcies. tanquem el tema educatiu, ens queden 10 minutets justos, i volia també una efemèride d'aquesta setmana, diríem que tot just dilluns hem recordat que fa 2 anys es va decretar el primer estat d'alarma i ens vam tancar tots a casa durant gairebé 3 mesos, un fet que, diríem, segurament recordarem durant moltíssim temps i serem els avis, diríem, a Cebolleta, que es diu, que recordarem els nostres nets. Jo vaig estar 3 mesos tancat a casa, etcètera. Ho dic així en plan simpàtic perquè m'agradaria, dels efectes negatius de la pandèmia, n'hem parlat molt, etcètera, i són molt obvis, començant pels morts, per tant, cap frivolitat, però sí que volia, diríem, aprofitar avui, en aquests 10 minuts que ens queden, fer una mica de dir què n'hem après o què en podem treure de positiu de tot el que ens ha passat. Que segur que alguna coseta, algun detallet, encara que sigui marginal o tangencial, segur que hem pogut extreure alguna lliçó positiva. D'acord? Doncs fem una rondeta de, així no gaire llarg, un parell de minuts cada un, de quins aprenentatges positius hem tret de tot plegat. Joan, de Junts, tu mateix.
Sí, jo seré molt telegràfic, perquè, home, de coses positives no moltes n'hem après, Però del que semblava una anècdota, que era el teletreball, no? Que era una anècdota i fins i tot, jo diria que abans de la pandèmia en alguns ambients estava mal vist. Diu, aquests es queden a casa per no... En fi, aquest tipus de... Hem passat a un ús important del teletreball, amb les seves dificultats i tal, però que, bueno, s'ha establert això. Després, en la població... Tot i que existeix una certa incertesa, veiem en quin lloc estem, no? Fins a quin punt bueno, això ha passat o encara està passant, diguem-ne, no? Però una cosa que hem après o una cosa que ens tenim l'olor de què passarà és que, bueno, hem passat aquesta pandèmia i en vindran d'altres. Fixeu-vos el que us dic, Com a cosa bona, diguem-ne, no? Com volem dir, atenció, que aquesta cosa no és allò puntual, sinó que n'hi ha una altra i, per tant, hem d'estar al tanto. Però així és com hem estat, jo diria que hi ha una certa, diguéssim, una certa alegria que va augmentant i tal, doncs estàvem tancant la pandèmia i ens ha caigut una altra cosa que en les converses que tens en el carrer, doncs tornen una altra vegada a tancar un cert ambient pessimista com seria tot aquest conflicte que tenim larvat doncs, a Ucraïna i tal, i que la gent en comença a parlar, no solament pels efectes els propis que ens van afectant i va arribar gent, sinó que sembla que això tendeix a extendre's. I això és un gran problema. Diguem-ne que aquest ambient que d'alguna forma ens n'estem ensortint arriben una sèrie d'onades de marea negra, per dir-ho així, Bueno, això seria una mica el que em deia.
Molt bé, Joan. Esther?
Sí, jo crec que com a coses positives, que igual jo personalment m'enduc també d'aquests 2 anys de pandèmia, molt segurament, no?, aquesta capacitat d'adaptar-nos, no?, com de tenir... saber gestionar alguna cosa molt complexa d'una forma molt ràpida, no? O sigui, aquesta capacitat creativa, per entendre'ns també, d'intentar trobar solucions una mica creatives a un problema suficientment complex, encara que sigui per intentar sobreviure en el sentit més ampli de la paraula, no? També aquest concepte com d'anar mutant, no? D'anar-te adaptant al que està passant per no quedar-te estancat, perquè cada dia era molt diferent de l'anterior, no? Crec que igual com a cosa positiva, jo m'enduria això molt segurament en relació a com afrontar la vida. Sí que és cert, però, que hi ha una cosa que jo al principi m'emportava com a positiva també, que era aquesta idea tan bonica i tan preciosa de col·laborar, d'establir xarxa, d'escoltar-nos els uns als altres, no? Aquesta idea de el que sigui, de comunitat, de cocreació, de anem a treballar junts, no? Crec que és mentida, això, no? O sigui, crec que ha passat d'aquests... Ara em sap molt greu, que he fet així com un bajón de cop, Però jo em vaig dir a mi mateixa que això seria una d'aquelles coses que ens enduríem de la pandèmia, aquesta capacitat d'escoltar-nos els uns als altres, de li fa falta no sé què al veí de dalt i vaig jo a buscar-li sense que m'ho pregunti, que jo crec que això és un error que vam cometre tots, que tots ens vam començar a posar dins del nostre cervell i crec que això no està passant encara. Crec que, o sigui... em sap molt greu, però crec que, o sigui, em sap greu i em fa ràbia, fins i tot, però crec que com a societat crec que no estem preparats encara per gestionar de forma col·lectiva un gran problema, no? Crec que no hem après a no mirar-nos el nostre melic, i això em sap molt greu, no? Perquè sí que sortim tots al balcó a cantar, sortim tots al balcó a aplaudir, però ara no hi ha ningú que surti al balcó ni surti a cantar per res ni per ningú que no sigui ell mateix, no? I crec que hem deixat passar una gran oportunitat, que molt segurament en el moment més complicat d'aquesta pandèmia, en el moment de confinament màxim i absolut, sí que entre tots i totes ho vam saber fer, però crec que és un aprenentatge que se'ns ha quedat allà guardadet. I això, bueno, per pensar-hi una mica també.
Molt bé. Francesc?
Bé, bueno, com deia l'Ester, jo crec que el punt més important a destacar, sobretot, és que la població, durant el primer confinament, doncs, va entendre doncs, que havia d'estar a casa. I, per tant, jo crec que això s'ha de posar en valor, doncs, que la gent va entendre doncs, que en una situació d'emergència doncs, calia posar doncs, tots de la seva part doncs, per evitar doncs, que això anés a més. Després, doncs, bueno, destacar doncs, el paper que han tingut els serveis públics, sobretot el sistema sanitari. Ens hem donat compte doncs, dels grans professionals que tenim i, sobretot, doncs, que cal invertir més en temes de salut. Els ERTOs, doncs, com una eina indispensable doncs, per evitar doncs, que altres persones doncs, que caiguessin a l'atur, no? S'han pogut salvar molts llocs de treball. Després doncs, s'ha apuntat al tema de la solidaritat, no? Crec que hem après tots a intentar ajudar sobretot els col·lectius més vulnerables, en aquest cas a la gent gran, que ha sigut crec que el col·lectiu més afectat, perquè eren els que tenien més risc de que la malaltia doncs, s'empitjorés. També doncs, a aquelles persones sense recursos, doncs, com per exemple el projecte Labdu, no? D'intentar almenys aquelles persones doncs, que no tenien accés a internet o que no tenien un ordinador doncs, que poguessin tenir un dispositiu electrònic per poder seguir les classes, no? Sobretot pel que fa referència als nens petits. I després jo crec que, ho ha apuntat el Joan Puigdomènech, no? Que crec que aquesta pandèmia doncs, ha de servir doncs, aquells errors doncs, que hem comès doncs, per intentar evitar-los en futures pandèmies i que haguem après doncs, algunes coses doncs, que sí que han funcionat i que les puguem fer servir en futures pandèmies.
Molt bé. Gràcies, Francesc. Sergio?
Sí, yo a diferencia de Esther quiero ver la botella medio llena, no medio vacía, la quiero ver medio llena y de verdad que estoy convencido de que la pandemia nos ha demostrado que siempre habrá carencias, ¿no? Por supuesto, como decía Joan, hemos sido capaces de un poco de que el teletrabajo funcione, de que las nuevas tecnologías, bueno, han sido procesos, ¿no? Que seguramente hay veces que no que decían, bueno, un proceso, digamos, de informatización o de uso de las nuevas tecnologías que van a durar o que tendrían que durar unos 10 años, pues han acelerado muchísimo con el tema de la pandemia. Pero sobre todo, y aquí es donde discrepo un poco de Baster, es el tema de que yo creo que el comportamiento de la sociedad civil ha sido, por regla general, ejemplar. Con el tema de la mascarilla, lo veías en los niños. Yo siempre he visto ahí a los niños con la mascarilla que no se lo quitaban. Siempre que no lleva la mascarilla, al final normalmente era una excepción. Creo que como pueblo hemos hecho caso de lo que se ha dicho desde las instituciones, desde la política. Tenemos un nivel de vacunación extraordinario. Y creo que hemos intentado, siempre han sucedido muchas desgracias, ¿no? Pero cuidar un poco también de nuestros mayores y de nuestras familias. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Y creo, y aquí un poco digamos enlazo con lo que decía Joan también, que ahora, la verdad es que si nos hubiesen dicho hace 3 años lo que íbamos a vivir, casi que no nos lo hubiéramos creído, ¿no? Ahora que está sucediendo lo de Ucrania, también pongo de nuevo el valor de la sociedad civil catalana y española, con todo lo que está haciendo, con su capacidad de inventiva, de ayudar, etcétera. Y por lo tanto me siento en ese sentido muy, muy orgulloso. Bueno, siempre habrán algunas excepciones, pero yo creo que esto es lo que pondría de relieve.
Vale, gracias, Sergio. Y Marco, 30 segundos, si os plau. Perdó, eh?
No, em deixeu al final demanaré per al primer.
Sí, ho canviarem, t'ho dic en sèrio.
No, jo crec que ha sigut el major repte al que hem pogut enfrontar des d'una administració local. També em sumo al fet aquest, evidentment, no... I crec que l'hem entomat com a mínim a nivell local d'una forma bestial, amb els treballadors i les treballadores, bueno, desfondant-se per la societat, no? Per quan tot veiem que es desmoronava, doncs, sortint davant, no? Jo crec que la pandèmia ha posat de manifest doncs, que manca molt més múscul públic com a aprenentatge, si voleu, i repte pel futur, i jo em quedo amb això. Constatar el fet que sense un bon sistema públic de moltes coses, vull dir, en aquest cas potser es va focalitzar en el tema amb la salut, però abans parlàvem de l'educació, però també podríem parlar de l'atenció social. Aquí a Sant Cugat hem quadruplicat els ajuts en alimentació fins a arribar a 1.500.000, un milió i mig d'euros en ajuts i un 40% d'augment en atencions al Sistema General d'Atenció Social aquí a Sant Cugat. Tot això és fruit de la pandèmia, tot això vol dir que hi ha gent que segueix necessitant aquests recursos públics i penso que el gran aprenentatge d'això és que necessitem tenir un bon sistema públic fort que ens garanteixi el dret a viure dignament a tothom, no? I penso que això no sé si ha quedat molt clar en les institucions i en els partits, penso que ja s'ha oblidat, penso que la pandèmia és un apunt, una pastilla a cada frase de molta gent i això ha vingut per quedar-se, no? O sigui, aquestes qüestions econòmiques i caldrà entomar-les.
Molt bé, moltes gràcies. La setmana que ve ho farem al revés. Moltíssimes gràcies a tots cinc i als oients, ja ho sabeu, cada dimecres a 9:15 del matí al Gall del Monestir. Fins dimecres que ve. Bon dia. Bon dia a tothom.
Adéu.
Adéu, gràcies.